Senyor meu i Déu meu, crec fermament que estàs aquí, que em veus, que m'escoltes. T'adoro amb profunda reverència. Us demano perdó dels meus pecats i gràcia per fer fruit aquesta estona d'oració. Mare meva immaculada, Sant Josep, el meu pare i Senyor, àngel de la meva guarda, intercediu per mi. Reprenem un nou dia posant-nos davant la presència de Déu, que des del primer moment hem de procurar posar el cor i la mirada en nostre Senyor, en Maria, en l'Esprit Sant que ens acompanyi, per anar com allà mirant-nos amb els ulls de Déu, anar enfortint el nostre amor a Déu, intentant posar-nos a la seva disponibilitat perquè pugui fer bona feina en cada un de nosaltres. Ahir contemplàvem l'encarnació del fill de Déu i d'aquest fet podem anar aprenent moltes lliçons. Una d'elles dèiem que era que Jesús era per nosaltres model. Un model que hem d'imitar, que hem de seguir, que hem de trepitjar per on ell va trepitjar. I avui se'ns proposa contemplar i meditar uns dels aspectes de la vida de Crist, que és el despreniment, el desaiximent. Ell que, a ser ric, diu la segona carta als Corints, es va fer pobre per nosaltres perquè us enriquíssiu amb la seva pobresa. Ja des del moment del seu naixement impressiona i meravella veure doncs, aquest despreniment de nostre Senyor, que tria com a bressol un pessebre, com a casa un lloc on es refugien els animals. Després ha de marxar cap a Egipte. Durant la seva vida pública, comenta l'Evangeli de Mateu, passarà fam. I el mateix Senyor dirà que no tenia ni on reclinar el cap. Quan un veu, per exemple, en aquella escena que comentaven de Jesús a la barca, quan tot sembla que tontoi i s'enfonsa, doncs ell dormia. Devia estar assocotat de la feinada que portava entre mans i la seva mort en creu. Ens manifesta doncs aquest total i definitiu despreniment de totes les coses. Va voler viure en aquesta pobresa per redimir-nos i ensenyar-nos a posar el cor en les úniques coses que val la pena. Aquesta idea que ja hem repetit, no? On tenim nosaltres posat el cor? I nostre Senyor, quan ens explica les benaurances, que en el fons no és altra cosa que la descripció, la radiografia de la mateixa vida de nostre Senyor comença per aquesta. Benaurats els pobres en l'esperit, perquè d'ells és el regne del cel. Què hi ha en la pobresa? Perquè ens la proposi com la primera de les benaurances. Què hi ha en la pobresa? Perquè ell hagi volgut triar aquest camí i ens l'hagi volgut ensenyar perquè també el fem nostre i el fem vida pròpia. Veiem també alternatives, no? Com la del jove ric, que sí que procura ser bona persona, compleix els manaments i suscita en això la mirada plena d'afecte del mestre, però marxar perquè era ric. No s'atreveix a vendre tots els seus béns i donar-los als pobres i seguir Jesús. És la condició per seguir-lo, no? Qui estima pare o mare, béns, terres i més que mi, no és digne de mi i marxa trist. En el fons, una altra vegada, canviar Déu, posant el cor en les coses de la terra en lloc de posar-ho primer en ell, seria, com us he dit ja diverses vegades, seria de bojos. I ho fem. Ho fem, no fa gaire m'explicaven, quan va sortir l'iPhone, un capellà de Barcelona, no diré el nom, va anar amb avió a Madrid, va fer cua tota la nit a la botiga per comprar l'iPhone el primer dia que sortís. Això, un capellà de la diòcesi aquí a Barcelona. Per tenir aquest nou mòbil tan supersònic que dius, on estem? De ser capaç de perdre el temps, dedicar diners, no? De fer cues, i dius, seríem capaç de fer un mateix per poder estar més a prop de nostre Senyor, per poder-lo portar al cor de la gent que ens envolta? Dius, on tenim posat el cor? I per tant, qui no renuncia a tots els seus béns, no pot ser deixeble meu. I no hi ha alternativa, no podem servir dos senyors. Això és una experiència que tenim ben comuna. O el servim a ell amb tot el cor i les altres coses queden subordinades a poder servir nostre Senyor, o serà al revés. I d'això, quantes experiències tenim de gent que se n'aprofita fins i tot dels sacerdots i pels seus propis interessos, per pujar, per quedar bé, per poder tenir una vida còmoda i regalada, i d'això tots tenim experiència. Dius, no pot ser que usem de nostre Senyor, que usem de l'Església, que usem fins i tot dels béns que tenim pel nostre propi interès. Dius, no són els nostres interessos, són els seus interessos. No puc dir que les coses són meves, són d'ell. Ens les ha donat perquè poguessin com d'alguna manera tirar endavant allò que són els seus interessos. I per això hem d'aprendre a estar despresos. Primer, dels nostres desitjos. Perquè quan un hi posa el cor, resulta que quan no podem acomplir els desitjos, resulta que ve la tristor. Ve que un s'enfada, que un es neguiteja. També hem d'estar despresos en el nostre pensament, en l'imaginació, en les nostres opinions. Hi ha gent, capellans que no escolten, no compten amb la gent a l'hora de tirar endavant la parròquia. A mi em va impressionar la que fa referència a després del tercer mil·lenni de Joan Pau II, quan l'últim capítol parla de testimonis de la caritat i va dient com la caritat ha d'estar inserida en totes les dimensions de la vida de l'Església, posa també fins i tot dintre les parròquies, el Consell Parroquial. I en allà ve dir que si un capellà, per exemple, a l'hora del Consell, no escolta la gent, no fa seva les seves opinions, no li importa el que diuen, està ofenent Déu. Perquè quan no compto amb els altres, i això significa un aprendrà a estimar quan estimi les opinions dels altres. I a vegades són tantos ulls quadriculats, s'ha de fer el que jo vull, quan jo vull. Però si no es fa així, ens posem neguitosos, perdem la paciència. En el fons no sabem estimar, perquè no deixem ser a la gent com és. I només aprendrem a estimar quan li donem cabuda a l'altre. I és quan parla de l'espiritualitat de comunió. I dona aquelles quatre notes tan boniques que comentarem més endavant. Però una d'elles és donar cabuda a l'altre al propi cor. Són coses opinables, sí? Doncs que la gent vol que aquestes coses que siguin opinables, doncs les fem nostres i les faig com si fos meva. Això és propi de qui sap estimar. No sap fer les coses com jo vull. I per què? I més quan són temes tan opinables en tantes qüestions. Despresos també, no només dels diners, de comoditats. Ho volem tot. I dius, està millor situat, de vegades per qüestions de vanitat. Dius, i no és així, nosaltres, Déu ens ha donat tot el que tenim per servir-lo, per ser sants i per fer sants. I les coses que tenim és per això i no és per altra cosa. Aquí són una de les classes que més m'agrada explicar en doctrina social de l'Església és el sentit dels béns a la llum de la doctrina social de l'Església. I l'experiència més profunda que he tingut amb aquestes qüestions és que és dos temes que la gent més s'admira, però que li entra per una orella i surt per l'altra, no queda quasi res a dins. Dius, i en aquí ho faré perquè ho pensem davant Déu, fent la nostra pregària. Doncs, seguint la Suma Teològica, que a la Secunda Sant Tomàs es planteja la qüestió 66 i es planteja Li és natural a l'home posseir béns? Penseu-ho. I la resposta de Sant Tomàs és no. I diu, perquè posseir-los, només pot posseir-los qui n'és amo. I l'únic amo de totes les coses és Déu. No són nostres. No és el meu telèfon, no és la meva roba, no és el meu temps. L'únic amo de totes les coses és ell. Nosaltres som usuaris i administradors. En tenim consciència que administrem tota una sèrie de béns i, per tant, no podem fer-los malgastar. Per això hem de cuidar la roba, per això hem de cuidar les sabates, per això hem de cuidar els béns que tenim. I avui en dia que tot és d'usar i tirar i que tot és tan fàcil d'intercanviable, els mòbils per punts, que a vegades dius, i un va a les cases, obre els calaixos, o obre els armaris, i fixeu-vos, és una experiència que hauríem de fer tots, no? Mireu quanta roba tenim que fa més d'un any que no ens posem. Això especialment el món femení és impressionant. Diu, de sabates, i dius, doncs, no és consciència ser usuari i administrador. Són béns que no serveixen absolutament per res. I nosaltres diríem el mateix amb tantes altres maquinetes i coses que tenim, no? que dius, quan fa que no ho fa servir? Ho dic perquè no som amos. Usem i administrem de les coses. Sabem que no són, podríem dir, no puc dir que això és només meu i si faig amb les meves coses el que em dóna la gana. Dic, no, senyor. Primer, no són les teves coses. I segon, no pots fer el que et doni la gana. Has de fer el que Déu li vol. Per tirar endavant els interessos de Déu, per servir-lo millor. Hem d'anar canviant molts xips i criteris. I aquesta és la primera qüestió que es planteja Sant Tomàs, però després es planteja la segona, que és més interessant encara. I després de constatar que som usuaris i administradors, es planteja, ja no si és natural a l'home posseir béns, sinó li és lícit, es planteja, a l'home usar i administrar els béns com a propis? Penseu-ho. I respon, no. No com a propis en el sentit de fer-ne l'ús que vulgui, sinó com a comuns, en el sentit de comunicar-los fàcilment als altres. Quan Déu va donar la terra als homes, a qui li va donar? I no li va donar 50% a Adam i 50% a Eva. Ho va donar tot a la humanitat. Per tant, hi ha el que s'anomena una destinació universal dels béns. Déu ha donat els béns de la terra per l'ús de fruit de tota la humanitat. I això fa que la propietat privada, a la llum d'aquesta consciència en l'Església dels béns de la terra, ha de fer possible la destinació universal dels béns. I per això la propietat privada està subordinada a aquest destí universal. De tal manera que si la manera de posseir impedeix que altres puguin posseir, aquella manera de tenir les coses és injusta, ofèn Déu. No compleix aquest pla originari de Déu, que ha donat les coses per l'ús de fruit a tots els homes. I la qual cosa, i això és perquè ho penseu, la qual cosa, si Déu ha donat els béns de la terra a tota la humanitat, hi ha una real copropietat dels béns de la terra per part de tots els homes. Ara sí que ja no puc dir que les coses són només meves. Nosaltres les usem i les administrem, però per fer possible aquesta destinació comuna, la qual cosa, en la consciència dels pares de l'Església, que és una consciència ben profunda pel que feia els béns de la terra, i això ho citarà Sant Ambròs, i Sant Basili, i Sant Joan Crisòstom, i Sant Agustí, és una frase que va ser molt reiterada en l'antigor, deia, quan nosaltres donem dels nostres béns a qui passa necessitat, no donem d'allò que és nostre, donem d'allò que és aliè. Tu creus? No és un acte de generositat per al qual d'allò que és meu em faig participar als altres. No, no. Quan donem d'allò que posseïm a qui passa necessitat, no donem d'allò que és propi, sinó d'allò que és aliè. Perquè hi ha aquesta real copropietat d'aquests béns que, si algú en passa necessitat, també són seus. Donem i usem dos diners que tenim, dos béns que tenim, del temps que tenim, pensant en aquest criteri que no és només nostre, sinó que també és dels altres. Déu ho ha donat per l'ús de fruit de tots els homes. Quan explico això, fa pocs dies vaig anar a Tarragona a explicar-ho a Càritas Tarragona, i en surt una de Càritas que es dedicava al servei dels pobres. Mossèn, vostè és comunista. I que no. El comunisme és que tot és de tots i que no tinc res propi. Dic, no, no, aquí usem o administrem. I amb això podríem dir que és com si us donés un pastís i digués, mira, tot vostre. Pel món liberal seria un trosset de pastís per cada un. I jo amb el meu trosset faig el que vull, però Déu no ho ha fet així. Ha donat tot el pastís perquè tota la humanitat en pugui gaudir. El comunisme diu, tot és de tots. I llavors, si en menys un tros, ja no és de tots. I llavors, o bé fem dues coses, o ens el mirem fins que es podreixi i ningú se'n menja, o ve un senyor que diu, jo sóc tots, que és l'Estat. I a partir d'ara, com és de l'Estat, doncs ho distribueix l'Estat com vol, i com és de l'Estat és de tots, i així en segueix sent de tots, però tampoc és així. Com tallaria un tros de pastís si em fes aquí, m'hagués portat el dia del meu aniversari, us dono un pastís, i us vaig passant el pastís per aquí perquè cada un en agafeu un trosset. Com l'agafaríeu? Agafaríeu tot el que us agrada? Agafaríeu tot el que necessiteu? Qui és o que es menjaria el tros més gran de pastís? I si comencem per la meva esquerra, el que menjaria el tros més gran segur que és l'últim. Això és el que passa en les famílies nombroses, quan cada un serveix, perquè en menjaríem un trosset pensant que pugui haver-hi per tots els altres. Per això en el meu tros hi són també els altres. No només estic jo, sinó que també hi són els altres. Aquesta és la consciència dels béns de la terra que Déu ens ha donat. I teniu consciència que tots els nostres béns són així. L'últim curs de recés que vaig fer aquí a Castelldaura, em vaig dedicar a llegir els diàlegs de Santa Catalina de Siena. I en un dels capítols posa l'ús dels béns per part dels capellans. Em va impressionar perquè deia Santa Catalina que Déu ens ha donat els béns, diu, una tercera part pel nostre manteniment digne, una altra tercera part pels pobres i una altra tercera part per l'apostolat. Aquesta era la consciència que tenia Santa Catalina dels béns que Déu ens ha donat. No és perquè anem amuntegant, per poder-nos organitzar unes bones vacances, per poder-me comprar aquelles coses que m'agraden. Si convé es farà, si cal es fa, però la mentalitat no és aquesta. La mentalitat és que hem rebut els diners i els hem rebut a través de l'Església, però els hem rebut per servir l'Església. No els hem rebut per anar fent calaix, per... No, no. Els tenim per servir l'Església. I això no ens podem oblidar mai, Que en aquest sentit podem perdre de vista d'on surten allò que rebem i quina és la finalitat que Déu li ha donat. I amb això, quan anem veient i com usem dels nostres béns, no? Amb instruments de treball, amb llibres. Hi ha capellans que van comprant llibres, tenen unes estanteries espectaculars de llibres, però no es llegeixen. Dius, es compren tots els que cal per llegir, però per amuntegar. Contínuament ens truquen per fer promocions de bíblies que no sé què, que les tindrem una estanteria. Convé, doncs es fa, però no convé. No són els teus diners que pots fer-ne el que et doni la gana. Té aquest criteri apostòlic de tenir cura a les necessitats dels més pobres, i més ara, avui en dia, que se'ns han omplert les parròquies de gent que no arriba a final de mes per tota la crisi que hi ha, Dius, i nosaltres com funcionem? Hauríem de pensar molt bé. Com hem d'usar els nostres béns? I per això cal posar-se davant del nostre Senyor i plantejar-s'ho. Quan tinguem una despesa, Senyor, tu vols que faci aquesta despesa? Convé? La necessito? Ho tiro endavant? Però que tinguem la valentia de plantejar-nos-ho davant Déu. Que si no, no seríem justos. En el fons és tenir consciència, estic administrant uns béns que Déu m'ha fet arribar pel bé de Déu, pels interessos de Déu, pels interessos de l'Església, pels interessos de la humanitat, pel bé dels pobres. Senyor, això ho necessito, no ho necessito, convé, ho vols, ho tiro endavant, no ho tiro endavant. Tingueu la valentia a plantejar-vos-ho, però en tant i l'Esperit Sant, de genolls davant de nostre Senyor, de vegades hi ha coses que potser no tindrem prou criteri, doncs parleu-ho amb el capellà, amb qui us porta la direcció espiritual o l'acompanyament espiritual, però que no pensem, mira quin calaix que tinc, mira, amb això podria, com que podria? Dius, no estan aquí perquè tu puguis disposar-ne com vulguis. Com anem també a l'hora del tema de cotxes, després altres coses que no són a lo millor potser diners o sinó, per exemple, no, temps. És que no tinc temps, és que no em deixen temps per mi. Aquesta és una expressió ben comuna en els capellans, no em deixen temps per mi. I des de quan és el teu temps? És el temps que t'ha donat perquè el serveixis aquí a la terra. I vol que tu l'administris perquè és un bé, pel bé de Déu, pel bé de l'Església, pel bé de les armes. I dius, és que no em deixen temps per mi. No és el teu temps. I quan busquem aquell temps perquè sigui només per Déu, no és el meu temps, és el seu temps. Ell vol que li dediquem aquell temps a ell. Per tant, doncs l'hem de bloquejar i fer innegociable. Aquell temps és només de Déu. Tema de salut. Hi ha gent que pel tema de la salut és un neguiteig, de seguida es posen intranquils i ara que em constiparé, o ara que fa tant de fred, o ara que no em trobo bé, o maniàtics en un menjar, o maniàtics en... Dius, escolta, que la vida la porta Déu, que és de Déu, que et cuidarà, que fia. Evidentment haurem de tenir un mínim de cura, no? Però la gent maniàtica és una manca de confiança en la providència. A vegades pot ser després d'una malaltia, també pot passar, no? I Déu sap més, i llavors serà una cura d'humilitat. I llavors ho hem de viure com una cura d'humilitat, on dir, mira, Senyor, doncs saps que em costa, no? Pues perquè cap en juga aquestes males jugades. Però hem de lluitar-hi, no li hem de donar cabuda aquí, de dir, temes de salut, ara no puc jugar, ara no puc fer això, ara no puc sortir a excursió, ara no em deixen, ara es posa a ploure, ara... I evitar les coses supèrflues. Hi ha un criteri de Sant Josep Maria, uns quants criteris, que penso que són per meditar-los, no? Diu, mira, aquests són els senyals de la veritable pobresa. Primer, no tenir cap cosa com a pròpia. Que és, en el fons, el que he estat comentant fins ara. No tenir cap cosa com a pròpia. Segon, no tenir res de superflu. Ja la primera encíclica, Rerum Novarum, deia que de les coses supèrflues tenim obligació greu de comunicar-ho, és a dir, de donar-ho a qui passa necessitat. Doncs, mireu calaixos, mireu armaris, mireu coses que tenim, no? Mireu estanteries, no tenir res de superflu. 3. No queixar-se quan falta el que és necessari. És que ara no va. Dius, estima la pobresa. Qui no estima la pobresa, doncs és tot teoria. Estimar-la vol dir que quan veus que no em va l'ordinador i s'ha bloquejat, o que ara no funcionen els micros, ara resulta que no puc treure els diners de la casa, i ara que hauria de fer i no tinc, i ara estima-la. És una manera de dir-me, Senyor, doncs veus, no tinc res com a propi. És condició per estimar. La pobresa és condició per estimar. Qui no estima la pobresa no estimarà prou nostre Senyor. En el fons és, què estic disposat a donar-li al nostre Senyor? Dius, no hi ha cap cosa aquí a la terra que faria que et canviés. Per tant, tot t'ho dono. I quan provo que hi ha coses que Déu me la reclama i em dius, i això també m'ho dones? Doncs clar que sí, Jesús, és teu. I per això que l'estimem. Hi ha coses que no va, ara no van els llums, ara no va no sé què, ara no surt aigua calenta, ara no? Estem tot el dia queixant-nos per tantes petites coses, i qui es queixa pels béns materials vol dir que no pres estar, ni està després ni estima la pobresa. I el quart criteri que donava ahir, quan es tracta de triar alguna cosa, que triem per l'ús personal allò que és més pobre, el menys simpàtic. En càrrecs, recordo un seminarista que em deia, mira aquest, no? M'enviaran en aquesta parròquia que està a l'extraradi, que és no sé què, i li deia, ets que ets més important i més savi i més bo que qualsevol altre seminarista o capellada de la diòcesi, que tu mereixis estar en una superparròquia i els altres puguin enviar-los en aquesta? És que ets més important que tots els altres capellans? És que et sents millor i més... I a vegades ens ha entrat aquest criteri dintre el cap, amb sentit de víctima, de que mira on te m'han enviat, i dius, i? Dius, a tot arreu podem servir Déu, fins com el cardenal Antoine, amb un zulo, tancat 9 anys de la seva vida, dius, i en allà, nostre Senyor li fa entendre, tu què vols, les meves coses o a mi? Em vols a mi, em tens. I per això va estar aquells 9 anys sense perdre ni el cap, ni perdre l'alegria, ni, dius, per què? Perquè tenia Jesús. I qui té Jesús ho té tot. És una idea que també hauríem de, quan en el Magnificat, el Senyor de roca dels poderosos, dels sols i els poderosos, i enalteix un humil, omple de béns els pobres i els rics se'n tornen sense res. Aquesta profecia de Maria és veritat o és mentira? Això, hi ha un llibre molt bonic de Reiniero Cantalamessa, és la pobresa, molt aconsellable, i en aquest llibre Cantalamessa el que fa és glossar aquestes paraules. Aquesta profecia és veritat o és mentira? Veieu que els rics són més pobres i que els pobres han estat enaltits i els ha omplert de riquesa? I molta gent es pensa que això passarà a l'eternitat. I dius, no, ha passat aquí ara. És una profecia que és real. I dius, i com és possible? Però si la gent segueix sent igual de pobre i els rics segueixen sent cada cop més rics. Dius, és real aquesta profecia? I dius, sí. Què ha passat? Doncs el que ha passat és que des de l'encarnació s'ha donat, diu, com un cop d'estat. Ara, la moneda del món real, o món real no és el món que veiem amb els ulls, o món real és el món que porta Déu. És el món on ell regna, és rei i senyor. I en aquest món real, la moneda que val, o els béns que valen la pena, l'únic que té valor és el que estimem, o que servim. I tots els altres béns només serveixen a la mesura que serveixen per estimar, per servir, per obeir. I diu, hi ha un altre món que sembla real però que no ho és, que és el món on ens movem per aquí la terra, que no regna Déu, dius, on sembla que val una altra moneda però no té cap valor, perquè l'únic món que és real, el món que té valor d'eternitat, és el món que Déu regna. I en aquest món la moneda de la terra no val absolutament res. Voleu ser rics? Doncs la veritable riquesa és estimar Déu. La veritable riquesa és estimar els altres. La veritable riquesa està en servir. Aquesta és la moneda d'intercanvi en aquest món real, que és el món que Déu regna des de que s'ha fet home, des de que ha redimit el món, des de que tot el món ha canviat. Ara, qualsevol altre món que no sigui aquest, on Crist és senyor d'aquest món, no serveix absolutament per res. No ens emportarem. I quantes vegades seguim posant el cor en aquí la terra, a vegades en béns, en capricis, en vanitat, en desig de luxe, en comoditats. No és només meu. Aquest criteri d'un pare de família nombrosa i pobra. Altre criteri, és el criteri de Maria. Tot teu, la disponibilitat de Déu, I ara s'ha d'anar cap a Egipte, ens diu, Eusebio petit, doncs ens anem cap a Egipte, ara anem cap aquí, ara ens anem cap a Belém, ara ens anem cap a Nazaret, ara, dius, pues estic aquí per servir-te, Déu meu. Dius, i deixar-se sorprendre per Déu. I ens anirà canviant, de vegades de plans, ens anirà canviant, això també és un signe de pobresa, no? Aquesta cintura quan ens canvien de plans, doncs deixar-li com Maria, dius, ara cap aquí, ara, pues estic per servir-te. Quan un té, és l'unitat de vida com únic criteri servir-lo, tot us semblarà bé, tot ens semblarà bé, perquè en tot lloc i en qualsevol moment podem fer possible servir-lo, estimar-lo, tirar endavant els seus interessos. I si aquest és de veritat on tenim posat el cor, l'última conseqüència de la pobresa en aquest sentit és sempre alegres, com Maria, que el seguim ben de prop, sobretot en aquest camí de despreniment on puguem dir-li a Jesús tot teu.
Us dono gràcies, Senyor, pels bons propòsits, afectes i inspiracions que m'has comunicat en aquesta estona de sessió. Us demano ajuda per posar-ho per obra a la meva Immaculada, Sant Josep, el meu pare, Senyor. Àngel de la meva guarda, intercediu per mi.